104 FM. I molt bones tardes, benvinguts com cada dimecres en aquest temps de Trot d'Èxit aquí a Ràdio Èxit, com cada setmana, com sempre, en convidats, en el nostre company inseparable, en Toni Benet. Com estàs, Toni?
Bones tardes.
De les quadres, Benet, i és que ho vagin ara a passar a terra si tenen oportunitat. Quadres, Benet, un cavall aquí.
No es veu, es pot.
Publicitat, publicitat, així.
Això és subliminal, no?
Subliminal. Molt bé, aquí estem, a Trot d'Èxit, com sempre, en Gemma Soto també, que ens acompanya, no? Dos cavall, nena, Gemma, no dos cavall avui, però Gemma.
Bona tarda.
Gemma Soto, com estàs?
Se cebra, se cebra.
Se cebra.
Això de cavall, no? Res, se cebra.
Fíjate, que casualidad, el miércoles que no viniste y hablamos de los resultados y tal, y Gemma con su caballo que ganó el premio de disfraces, que yo creo que fue muy interesante y además una iniciativa bonita y que creo que si lo hacéis cada año irá más, esto irá más,
sí,
¿eh?
Es
seguro,
divertido.
Seguro. Bueno, ¿tu cebra qué tal?
Ya tengo que pensar en el disfraz del año que viene. Mi cebra todavía tiene líneas negras.
Sí, sí, sí. Es complicada, ¿no? Sí. Es complicado.
¿O lo pintaste con betún?
No, con betún no.
Realmente, wow, un caballo es bonito, bonito, bonito.
Sí,
¿eh?
Muy guapo.
Muy, muy, muy.
Es mayor
bonito.
Ya, pero...
¿Sí? ¿Es mayor? Sí. Bueno, pues... Se cuida muy bien, ¿eh? Sí. Tiene muy buena línea. Bueno, realmente dejaste impresionados a todos, ¿eh? Jurado.
Ay,
yo no influí, ¿eh? Yo di mis votos y cada uno dio sus votos y la verdad es que el tuyo y después la idea también de Alice Furlong también fue...
Esa jirafa.
La jirafa, ¿eh? Teníamos una cebra y una jirafa. Estábamos ahí en media África ahí en el...
La veritat és que tots varen tenir un punt d'originalitat molt guapo.
Sí, sí.
Enhorabuena a todos.
A todos, a todos, ¿eh?
Hi havia ponis índios, hi havia girafes...
I la bailarina, la bailarina que susurrava als cavalls. Muy bien, muy bien. Molt bé, avui na Gemma mos parlarà del síndrome d'úlceres gàstriques. És un tema que segur que també interessarà en els nostres oients i especialment en tots aquells que alguna vegada es puguen trobar en una situació que ella mos explicarà. I avui tenim, no sé si recorden, fa alguns dies que en Toni Benet mos parlava d'una certa polèmica, encara hi havia entorn a una qüestió, no sé si recordaran, també fa alguns programes parlàvem d'una sanció que hi va haver en Xico Ribas. En Xico Ribas va bueno, pues, la veritat és que no va quedar conforme en la sanció, va recurrir i li van deixar raó des de el tribunal competent del govern balear davant d'una injustícia que ell entenia que s'havia provocat i efectivament li varen deixar raó. A partir d'aquí ell ha demanat una sèrie de qüestions que ara mateix estan damunt la taula, els danys i perjudicis que ell va sofrir en el seu dia per tot el que es va produir i l'aturada que li varen obligar a realitzar davant de la sanció que li varen imposar, doncs tot això ell ara reclama una sèrie de drets que creu ell que ha d'assumir algú, o sigui la federació, la delegació, qui corresponga. Xico Ribas, bones tardes.
Hola, bones tardes, Sant Antonio, què tal?
Bueno, tot això n'hem de parlar, no?
Vull dir que... Sí, jo crec que és un tema interessant per el que ha passat, per el que pugui passar en algú altre en el futur, i crec que és un tema que us puc explicar pues, quan vulgueu.
Ara entrarem. Hem de fer una aturada per publicitat, que és el primer que hem de fer, de les primeres coses que hem de fer en aquest programa, perquè la publicitat és el que ens dona de menjar. En Antoni, allò... O sigui que si no posem publicitat i en Gemma cada 15 dies que és el que ve ara, no? Ara ve cada 15 dies. Molt bé, anem amb publicitat i tornem.
Xico i Cati PB, distribució de piensos, calle Desmaians, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Xico i Cati CB, distribución de piensos.
Molt bé, aquí està Matrot d'èxit. De tot això que hem comentat en la nostra presentació, anem a introduir-ho, a aprofundir una mica en totes i cada una de les qüestions, però primer, Toni, no hi va haver carreres?
No hi va haver carreres aquesta setmana.
Per tant, no hem de parlar de resultats, ni de ferradures, ni de res de tot això.
De tot això ho deixarem estar per la setmana que ve, que n'hi haurà prou. Sí que corrien dos cavalls propietat i Vicenc a Palma, Mallorca. A Mallorca, corrien ahir les carreres Premium. Hi va haver-hi un que és de propietat de l'esquadra Scala, en Quitus Ducortà, que era manat per en Juan Carlos Ferrer, un manador d'aquí d'Eivissa, i va fer quin a 1.18.9. L'altre que corria és el cavall propietat de Germanos Vaquer, en Voyaging the River, que va ser distanciat, era conduït per en Toni Frontera, no va fer premi, i l'altre dia en comunicaven que era la darrera carrera que feia aquest cavall per aquests propietaris.
Ah, sí?
L'han venut, i ells han comprat un altre cavall, que aquests darrers dies hi ha hagut un parell de compres de cavalls a Palma, ells han comprat un altre cavall que aquesta setmana...
Hi ha quadres eivissenques que han comprat cavalls a Palma.
Sí, i venen un parell de cavalls, venen dos o tres cavalls nous cap a Eivissa, que s'incorporaran ja immediatament en aquesta nova plantilla, i ells s'han desfet d'aquest cavall i en duen un altre per córrer a Eivissa, per poder-lo disfrutar ells, més que res.
Bueno, Xigo Ribas té Stradivarius, no sé si incorpores algun més esquadres germans Ribas o no?
De moment no. De moment no. No vol dir que en un futur no...
Sí? Ho teniu projectat?
Bueno, és un tema que supos que com jo, molta altra gent, si es projecta, es consolida, no? I això va endavant, doncs supos que tothom, hi ha molta gent que no té ara mateix cap cavall i alguns que només en tenim un, o algú que en té tres i en vol tenir dos i en què tenim un i en voldríem tenir cinc. Depèn de com evoluciona també la crisi econòmica, també no ajuda.
Per cert, Xico, hi ha assemblea de l'associació de trots els divendres o no?
Bueno, hi ha una cosa apareguda, una assemblea.
Sí?
Sí.
Està convocada per divendres, l'assemblea.
Sí, està convocada.
Però és que crec que l'havien convocat dues vegades abans i no hi va haver manera.
Està convocada d'aquella manera perquè, bueno... arrel d'una mica de la meva ascensió, no? Sí. I de tot aquest tema, doncs,
sí.
Pues, clar, quan les coses no es fan bé a nivell federatiu i et perjudiquen, en el meu cas em perjudicaren en el tema de l'ascensió, jo una de les coses que vaig demanar és que, bé, que algú se'm fes càrrec de les responsabilitats que tanyen en el meu tema, no? Una de les coses que també vaig demanar aquí a Eivissa, donat que el delegat federatiu, Juan Cívico, va ser una de les persones que va declarar en contra meu perquè em sancionassin, pues vaig demanar que l'associació de trot, donat que havien dimitit 6 o 7 dels seus directius, crec jo, més importants, convocar una assemblea. L'assemblea de socis de l'associació, des de la seva Constitució allà barada l'any 2009, no se n'ha fet cap. L'associació es va convocar una assemblea el dia 14 de març, jo vaig fer un escrit dient que a la federació i a l'associació, dient que aquesta assemblea no estava convocada com tocava.
Per què?
Bé, pues, bàsicament perquè, per dos motius. Una, perquè no s'ha publicat el cens de socis, amb la qual cosa la llei diu que el decret d'associacions, el 147-97, parla de que un percentatge de socis, el 5%, pot, amb un 5% de socis, es poden fer propostes perquè constin a l'ordre del dia de l'associació. Si no es publica quins són els socis, quin número n'hi ha, els socis no tenen dret a formular aquest tipus de propostes. No? I després hi ha una cosa més greu, que és que amb aquesta assemblea es vol modificar la composició de la junta directiva sense passar per un procés electoral. I això és greu, perquè un alcalde, quan li dimiteixen els regidors, no en pot posar des que no es presentaren a les eleccions en una llista, no? I això és el que està passant a l'associació de trot. És un tema que supos que a molta gent li importarà menys o més. Supos que molts de clubs esportius d'Eivissa tampoc fan assemblees o les coses van d'una manera més laxa, no? Però jo m'he sentit perjudicat i m'he sentit perjudicat per un reglament de disciplina deportiva que se m'ha aplicat d'una manera irregular. S'ha fet sang en jo publicant en un butlletí una sanció que he guanyat en els tribunals. No se m'ha ressarcit, no se m'han demanat disculpes públiques i no només això, sinó que s'ha escampat una campanya de difamació contra la meva persona, això va. No pot ser.
Molt bé, per anar-nos centrant i anar pas a pas, no? Primer parlant de l'assemblea, has explicat una mica quines són els punts i les raons per les quals vas impugnar la primera convocatòria, després has impugnat una segona convocatòria, no?
Sí, també he fet un escrit dient que la segona convocatòria que s'ha fet adoleix de les mateixes irregularitats administratives que la primera.
Uh-huh. I també s'ha suspès.
La Federació Balear ha fet oïdors sordos i l'associació té previst fer aquesta assemblea.
Però té previst l'assemblea el dia 28, no?
És dir, 28 divendres.
Que seria la segona vegada que es convoca o la tercera?
Crec que és la segona vegada.
Ah, jo havia entès que era la tercera.
Jo també pensava que era la tercera.
No, jo que sàpiga, es va convocar per el dia 14, quan jo vaig fer...
I has tornat a impugnar-la?
Bueno, jo no he impugnat, he comunicat a l'associació per escrit i a la federació que no està ben convocada i que en cas que es celebri, jo l'impugnaré. Però bueno, això és un tema...
Pues impugnaràs els acords que es donin a l'assemblea.
Impugnaré aquesta assemblea.
Quan has fet referència a que hi ha molts de clubs que no fan assemblees, no ho sé. En qualsevol cas, sí que la llei de l'esport balear el que obliga a tots els clubs és que cada any hi hagi una assemblea quan acabi o abans que acabi la temporada. Per dar compte, per saber si hi ha modificacions en algun cas de la junta i en qualsevol cas també perquè els associats o socis puguen d'alguna manera també plantejar qüestions davant l'assemblea. Que es faci o no es faci o que es faci d'una manera més interna o més externa, tots estan obligats, evidentment, i sé que en aquests moments hi ha una, diríem que una no, persecució, no seria la paraula, però en qualsevol cas sí que hi ha un interès per part de responsables de que les assemblees es constitueixin per un costat i que es celebrin per un altre costat, i és qui no ho faci, doncs, evidentment, es tira fora de la llei i fora també de recursos econòmics que es puguen obtenir en base a les subvencions que donen qualsevol institució. Però bé, dit això, no sé si l'assemblea finalment el dia 28 es farà o no, però sí que hi ha un soci, aquest soci de l'associació de Trot, no? Que no està d'acord en la forma de la convocatòria. Anem a una altra qüestió, que seria la teva sanció, en aquest cas, i les passes que has dat en funció del resultat de recurs que vas presentar en el seu dia i que vas guanyar, no?
Està clar, a veure, quan jo guany...
Recordem que vas ser sancionat,
a veure, jo vaig ser sancionat,
de memòria.
Vaig ser sancionat perquè...
Perquè un comissari va entendre que...
Bueno, un comissari va entendre que jo els havia malpallat o que els havia insultat o que els havia faltat el respecte en el transcurs d'una prova esportiva.
Val. En primera instància es va entendre
instància,
que sí...
En segona instància, en tercera instància, la federació em va denegar i va publicar en el butlletí oficial que jo havia perdut tots els recursos... I vaig apel·lar en el Tribunal Balear de l'Esport.
De l'Esport. I això, quan vas guiant al Tribunal Superior, en aquest cas, quant de temps ha passat?
El Tribunal Balear de l'Esport, hi vas, una vegada passa més o menys un mes des de que s'ha produït la infracció.
Sí, des de que t'han sancionat.
El dia 14 d'abril passen uns fets a l'hipòdrom, en su butlletí oficial de dues setmanes després es comunica una sanció, et donen tres dies per recorrir, el següent divendres que hi torna el butlletí surt aquesta apel·lació, tu apel·les en el jutge únic, de l'apel·lació de jutge únic salta en el comitè d'apel·lació de la federació, que també desestima...
Bueno, això durant un mes.
T'envien durant un mes.
Això durant un mes fins
això que va acabar el mes de maig, el Tribunal Balear de l'Esport ho falla el 16 d'octubre.
Que això ho varen dir en aquest programa, Antoni Benet, me'n record que va portar la documentació.
Llavors, a partir d'aquest
fall...
Per tant,
durant un mes, el teu cavall queda...
No pot córrer. Jo estic privat dels meus drets. No només no pot córrer, sinó que no el puc vendre.
I davant aquesta circumstància, una vegada que el tribunal del govern balear et dona la raó, i és a dir, i per tant anul·la la sanció, tu ara demanes... que la federació, aquest cas...
Jo demano tres coses. Jo demano, una, que la federació m'aboni els premis en metàl·lic que el meu cavall no ha pogut guanyar. A raó de quatre setmanes per la mitja econòmica de la seva vida esportiva. Jo no li demanaré a la federació que em pagui quatre primers, perquè no els he fet mai. Jo li dic que el meu cavall ha guanyat una mitja de 63 euros cada vegada que ha corregut, doncs m'ho pagui vostè 247. Llavors li dic que li demano que la federació, que ja que ha publicat una sanció que ha perdut, que publiqui l'acord del Tribunal Balear de l'Esport en el butlletí oficial. I ja que m'ha difamat i he posat d'allò coses falses que han dut en el tribunal a aixecar-me la sanció, que publiqui aquest acord en el butlletí oficial.
Aquest recurs que presentes ara, davant de totes aquestes qüestions que estàs plantejant, la presentes a la federació.
Clar.
I la federació té resposta ja?
No, la federació, bueno, llavors demanco un tercer, una tercera cosa, que és una indemnització de 6.000 euros per els danys i perjudicis que s'han causat. Que aquests 6.000 euros, en l'escrit de reclamació que he presentat, he deixat molt clar que no eren per meu benefici, sinó per apoyar el sector dels aprenents en estrot, que des de fa molts anys estan oblidats federativament. No és que jo vulgui lucrar-me d'aquesta situació, sinó que dic...
Que tu llavors invertiràs en això.
Jo ho donaré a l'associació d'aprenents d'Eivissa perquè faguin activitats, intercanvis... O
hi ha una associació a part d'aprenents.
Bueno, hi ha com una secció dels aprenents, igual
dins que
una secció de dames o de jockeys o d'amateurs, no? Entonces, allò la Federació Balear de Trot, he de dir que no m'ha contestat res mai. I l'associació Pitiusa de Trot tampoc. O sigui, som un soci o un federat que envia escrits en tots els respectes del món, perquè som una persona respectuosa i educada, en el president de la Federació Balear de Trot, i mai m'han respost. Mai he tingut una resposta.
Si era qüestió, potser, Toni, que cridem al president de la Balear la setmana que ve i que mos doni resposta sí, a nosaltres, bueno, no? Jo, si no li donen en Xico.
Jo sí que ara mateix li puc comentar, ja he estat parlant avui de tarda mateix amb el seu president, en Joan Llevata, m'ha dit que tot el que mos ha contat en Xico que és veritat, que els hi ha enviat aquests
escrits.
Papers, aquests escrits, i que de part seu, que ells no pensen fer, diguem, no pensen fer res, perquè
no, troben que... No, l'hauran de contestar,
troben que això ja és un assumpte que no els repercuteix a ells, que això és una cosa, diguem, més alta, no? Per lo vist no l'han contestat, se n'està encantant jo, i llavors el que sí que m'ha dit en Joan és que
Joan Cívico.
No, Joan Llevat.
Ah, Joan Llevat.
És el president de la Federació Balear de Trot. M'ha dit que sí, que dos vegades havia quedat citat amb en Xico Ribas i m'ha dit que no sé com havia set, però que mai, que cap de les dues vegades havia pogut coincidir amb ell.
Bueno, jo si em deixeu faré un aclariment. Jo vaig enviar una carta al senyor president Llevat demanant-li que si em podia rebre en horari de tarda, perquè jo treballo aquest matí, som funcionari, i jo vaig dir al senyor Llevat amb un escrit que jo em desplaçaria a Palma de Mallorca en el primer avió de la tarda i que si em podia rebre amb un horari que em permetés tornar el mateix dia, jo em desplaçaria a Mallorca.
A Palma.
Em varen contestar i em varen de cita per un dia.
I
quan jo els vaig dir que, bueno, que arribarien, s'havien de les 4, em varen dir que no, la reunió havia de ser a les 12 del migdia. Jo, què voleu que es digui?
La federació no hi va ningú a la tarda.
Es veu que no tenen a la tarda. Entonces vaig entendre que si jo havia demanat hora a la tarda i em citaven a les 12 del migdia, això i no voler-me rebre era el mateix.
Molt bé, jo crec que hauran de parlar amb el president, el convidarem al programa.
Una de les altres coses que també m'ha deixat un poc intrigat avui ha estat que bueno, quan estava parlant amb ell i tal, i li deia sobre això del Tribunal de Deports, i m'ha dit que a partir d'ara que he quedat un poc de pedra, també, com m'ha dit, que segur que m'ho està escoltant perquè està informat d'aquesta entrevista d'avui, m'ha dit que a partir d'ara ja no enviarien cap altre recurs ni farien més cas, diguem, del que era el Tribunal de Deports de Balears, sinó que actuarien com a Federació Nacional i que ho enviarien tot a Madrid, perquè, segons he entès jo, ho perden tot. Cada vegada que van al Tribunal de Deports de Balears ho perden tot. I a partir d'ara actuarien, diguem, oblidant-se des de Balears i anant directe a les Nacional.
No es podran oblidar des de Balears perquè...
Jo he quedat un poc, quan m'ha dit això per telèfon, he quedat un poquet de pedra.
Les federacions balears tenen l'autonomia que tenen, però tenen una dependència directa del govern balear.
Això suposo la setmana que ve, suposo que podrem parlar
amb ell. Parlarem amb ell. Xico, tu has pensat davant de tota la situació i de... Bueno, la incomprensió, entre cometes, que pareix que estàs sofrint, i per altra banda... el fet de que no te contestin, de que tampoc et vulguen rebre, estàs pensant o plantejant la possibilitat de dur això als tribunals ordinaris?
Ja ho tinc en mans d'un abogat. Sí, ho duré als tribunals ordinaris. És que...
Ho tens en mans d'un abogat, però no estan als tribunals encara.
No, estan preparant la demanda, sí. I ja li portarem, perquè, a veure, això crec que és molt greu, perquè una institució com és una federació que maneja un pressupost de 3 milions d'euros i que vol ser una institució important en el deport a nivell estatal, vol ser, com ha dit Antoni, Federació Nacional, està a la Unió Europea de Trot, participa en els seus jocs i tots els campionats mundials i europeus, no es pot permetre, no es pot permetre el luxe de menysprear a la gent. Això no pot ser, això no pot quedar en balde. No pot ser que per capritxo o per la seva mala gestió sancionin algú, publiquin en els butlletins oficials i em feien allò una mala imatge davant tot el sector d'Estrota Balears com si fos un delinqüent i no passi res.
I per què penses que està passant això? És a dir, estàs mal vist dins de l'associació? Has vist que al llarg de la teva trajectòria en aquests darrers anys hagin pogut entendre que en Xico Ribas ha fet alguna cosa en contra de la pròpia associació, de l'entorn de l'associació?
Jo vull pensar que no. Jo crec que jo vaig denunciar uns fets que era que una persona jutjava, feia de jutge de les carreres on participaven els seus cavalls i arrel d'aquesta denúncia ha sofert una persecució.
De qui estan parlant?
Bueno, senyor...
És un excomissari que...
Una persona que ja no és comissari jutjava les carreres que participaven els seus cavalls.
Qui era?
Em sembla que Vicent Ribas. Aquest senyor tenia uns cavalls i participaven en unes carreres on ell era part dels comissaris que els jutjaven. I jo això ho vaig denunciar. Vaig fer un escrit de l'associació, vaig fer un escrit de la federació, i a partir d'aquí, un dia, per unes paraules que jo vaig dir a Saltillo, em varen perseguir. Era un moment on estava el tema de les apostes italianes, en marxa o en breve, i pot ser algú, a veure, les persones que varen firmar el plec de descàrrecs acusant-me o dant peu com a testimonis de que jo havia fet un acte dolent eren el president de l'associació, Juan Cívico, i el seu fill, en Duccio Parenti, que era el cap visible de les apostes italianes, i el seu mosso de quadra, en Florin Ivan. Aquestes quatre persones, a traïció, dic a traïció perquè jo me'n vaig enterar perquè va sortir d'un esbulletí. Varen ser les persones que en la complicitat dels comissaris i de la federació em varen sancionar. Si per això pot ser que algú em tingui mal vist, no sé de ningú que m'hagi demanat un favor mai que pugui dir que li he dit que no.
Davant d'això i davant d'aquestes acusacions que està traslladant en Xico Ribas, pues, tal vegada també sigui interessant que en Joan Cívico dimecres que ve estigués també en aquest programa, perquè ho faran per etapes, la qüestió la faran per etapes, però bueno, si la setmana que ve parlàvem amb el president de la Federació Balear i també parlàvem amb el delegat insular de la Federació, que en aquest cas, a part de president de l'associació, és en Joan Cívico, pues que també Joan Cívico estigui aquí i pugui defensar-se, no? De les acusacions,
que és el que toca,
de les acusacions que ara mateix estan traslladant contra ell. Bé, tu penses que l'única possibilitat que això es resolgui és a través dels tribunals? No hi ha ni una altra possibilitat? La federació, segons Antoni Benet, diu que ha parlat avui amb el president i que es desentén, diu que ells no plantejaran cap tipus de solució en els recursos que planteges tu, no?
Jo som una persona molt coherent en les meves accions i jo no tinc el cas per tancat i òbviament crec que demanc el que em correspon i ho demanaré, si no és via federativa no se me fa cas o no se m'atén, ho demanaré via judicial. Si via judicial senyor jutge pensa que no tinc dret, acataré la sentència i tal dia farà un any. Però crec que aquestes coses s'han de saber i tinc dret a que per la federació com a federat que som m'atengui i em doni les explicacions oportunes.
Molt bé. Xico Ribas, que avui ha estat el nostre convidat, que ha plantejat una sèrie de qüestions que no estan fora de la polèmica i que en qualsevol cas també mereixen alguna resposta i que esperam que pugui arribar aquest proper dimecres en aquest mateix programa. Xico Ribas, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies i bones tardes. Gemma, hablamos de veterinaria para quitar un poco de hierro, ¿no? El asunto. Bueno, pues han dit que parlaríem de síndrome de úlceres gàstriques, i això què és?
Bueno, esto es un tipo de cólico, podemos decir, un día aquí hablamos de cólico equino.
Sí, sí.
Esto es un tipo de cólico mucho más leve, pero que puede ser un problema crónico grave a la larga. Y es muy frecuente en caballos de deporte por el estrés al que están sometidos, a los cambios de alimentación, cambios de cuadra, viajes, el propio estrés de la carrera. Este es, en caballo de deporte, es la principal causa de úlceras gástricas en caballos. Hay varios tipos de...
El estrés.
Sí, el estrés. Hay caballos más predispuestos que otros, caballos que se le nota más que otros.
Esto también pasa en humanos, ¿no?
Sí.
El estrés.
Sí, cambio de alimentación, a lo mejor alimentación... En el protocolo de alimentación, hablábamos también un día del manejo en el caballo. Cuando un caballo come durante muy poco tiempo al día, lo que pasa es que su estómago está continuamente secretando ácido gástrico y al no tener la saliva, que actúa como tampón para equilibrar el pH, pues este tiempo que está aburrido y sin producir saliva, produce una acidez de estómago y unas consecuentes úlceras gástricas. ¿Cómo lo vemos? Pues son caballos que pasan de vez en cuando el tiempo tumbado, un poco tristes. Cuando están tiempo sin comer, están más tristes. Normalmente cuando tienen el estómago lleno no tienen este dolor. Es difícil de detectar muchísimas veces, hasta que, bueno, que llega a ser un problema grave, que es cuando llaman al veterinario y... I, bueno, també és difícil de diagnosticar.
Sí que a vegades, per exemple, en els cavalls de competició, m'han donat de compte, perquè per la gent que m'ho escolti se'n pugui dar un poquet de compte de detectar-ho, és que normalment quan hem fet una competició o un entreno fort, que el cavall, diguem, ha estat amb estrès o nerviosisme, aquella mateixa nit sempre solen deixar menjar, vull dir, els hi costa molt menjar perquè com que tenen l'estómac que els hi fa mal per mort de les úlceres i això, no mengen la quantitat de menjar. Vull dir que a vegades, pues, si veus, hòstia, el cavall avui ha corregut i m'ha deixat es menjar, pues probablement sigui símptoma de que tenga úlceres dins l'estómac.
Està incòmodo.
Que és una de les coses que també, pues, és fàcil de detectar o suposar que pot tenir aquesta enfermedad.
El diagnóstico preciso se hace con una gastroendoscopia. Lo que pasa que hay que decir que hace falta un endoscopio de 3 metros para poder llegar al estómago.
¿Vol dir que aquí no el tenim?
No, no. Entonces, bueno, muchas veces se hace un diagnóstico basado en el tratamiento. El tratamiento de elección es el omeprazol, igual que en personas, que lo que hace es regular la acidez gástrica y en poco tiempo es impresionante cómo cambian los caballos. En una semana ya puedes verlo. Es un tratamiento largo, normalmente son 21 días o 28, y hay estudios que hablan del omeprazol de personas que está formulado para nuestro pH, no para el pH de los caballos, que es mucho más alto. Que hablan que el omeprazol de humana no es efectivo para caballos. Tenemos omeprazol de veterinaria, que es mucho más caro, pero bueno, es el tratamiento de elección.
Avui na Gemma no mos ha portat pel·lícules, no? No mos ha portat vídeos, tenim l'oportunitat de que el que mos estic explicant puguem tenir també l'opció de poder-ho veure en pantalla a través de TEF, de Televisió i Vici Formentera. En qualsevol cas, és molt didàctica sempre. La Gemma ho explica tot detalladament i molt bé. I a més, fixeu-vos, és que mos estiguen veient ara per la tele i els que mos estiguen escoltant, és que no porta ni un paper, ho diu tot. Està tan preparada, és una professional ja tan... que ho diu tot.
Ese es un tema típico de pregunta de examen
también.
Sí, aparte que es muy frecuente y conforme vas viendo casos vas diciendo, vaya, es cierto todo lo que me decían. Hay una cosa que a mí me sorprendió mucho, que era un caballo que tenía, bueno, tenía todos los síntomas de una úlcera gástrica y me dijeron, haz la prueba, pon un puñado de heno y un puñado de alfalfa seca. Son dos tipos de comida que, bueno, el caballo se va a por la alfalfa. Normalmente la alfalfa es muy rica en calcio y este calcio hace que el pH del estómago suba y esto les ayuda. No sé si es instinto o por qué es, pero la alimentación con dieta rica en calcio son buenas para evitar las úlceras.
Les alivia.
No, aparte de eso, pues hay otros remedios.
Sí que... sí que hem de dir que en els cavalls de competició, quan tenen problemes d'úlceres gàstriques, els sol baixar molt el rendiment. Una, perquè en exposar-se nerviosos, aquestes úlceres normalment, quan estan amb estrès, solen sangrar, no quasi no totes, però moltes d'elles solen sangrar, i un cavall en el moment que se'n va a córrer, li fa mal l'estómac. i redueixen molt el rendiment. Hi ha molts de cavalls que tenen úlceres gàstriques que baixen el seu rendiment un 25, un 30 i inclús un 50%. Hi ha cavalls que arriben a fer, dius, és que m'està fent de res cada dia, el cavall no respon. Diu, és que llavors diumenge de la nit no sopa, no vol menjar, i resulta que és tot per mort d'això. I el tens 15 dies amulladet, que està tranquil, el cavall torna a recuperar un poquet, no li fa mal, i el dus a entrenar, dius, quin entreno més bo. I llavors tornes a córrer i torna a passar el mateix. I això és aquest problema, diguem, d'úlceres.
Se hacen cròniques.
I això és
cròniques. Sí. Pequeñas úlceres que no són grans.
En cavalls de competició, en cavalls de trot, com pensa també de muntura o de carreres de galop, el que sigui, sí que és freqüent, vull dir, inclús hi ha moltes cases d'alimentació, de piensos i tot, que ja duen formulacions fetes a partir de potros, des d'estete, que també és una de les parts importants per mort de l'estrès que sofreixen de separar-se de sa mare, que ja duen someprazol o protectors hepàtics, diguem, protectors hepàtics, gàstrics...
protectors estomacals.
Bueno, no? Algunos recursos naturales que podemos añadir a la dieta.
Que ja ho duen incorporat.
Que no necessàriament tot és a través de medicar-se, no?
Hay un otro tipo de remedio que es el lino, la semilla de lino, que la mezclas con agua caliente, se forma una gelatina, un mucílago, que luego en el estómago el fin que tiene es hacer una capa protectora de la mucosa gástrica. Esto como prevención funciona una vez que tenemos una úlcera gàstrica.
Ja, que buscar altres elements, no? La veritat és que volia preguntar precisament això, no? De quina manera afecta directament un cavall de competició, una úlcera d'aquestes característiques, i de quina manera també el condiciona a l'hora de participar en carreres i, en definitiva, de dar un resultat, no? Que és el que es busca sempre i quan un cavall participa en una carrera, no? O sigui, que és determinant, no?
És una molèstia que... Bueno, que influye, claro que influye. El caballo para hacer un buen tiempo en una carrera tiene que estar perfecto.
Parlàvem una mica de com es pot resoldre, no?, sa qüestió a nivell veterinari, però en qualsevol cas es pot dar el cas, com deies, que siguin úlceres cròniques i que, per tant, un cavall amb una úlcera crònica, si és un cavall de carreres, tendrá ya dificultades.
El problema será que el caballo no funcionará y no sabrás por qué. O sea, es algo que se
però
puede ir arrastrando
si
en el tiempo.
Si su úlcera es continuada y es difícil de curar...
Una úlcera grave puede llegar a ser una perforación de estómago con una consiguiente peritonitis y una peritonitis en caballos es mortal. Casi siempre. Es muy complicado de quitar. Una vez que... Pues imagínate toda la comida, todas las bacterias que digieren la comida que hay dentro del tracto digestivo, pasa al peritoneo, que es una zona estéril, empiezan a multiplicarse, se hace pus y todas adherencias entre el intestino y no, es muy difícil de
curar. No, lo que anaba es una úlcera crónica pot obligar un cavall a deixar la competició.
Sí.
Sí.
Es casi segur.
Sí. 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 Lo bueno es que con el omeprazol se curan. Eso es lo bueno, tenemos un tratamiento. Lo importante es darse cuenta que ese es el problema.
Jo un dels cavalls més bons que he hagut per Palma fa un parell d'anys, que era Nudi Valon, cavall que venia de sud-oest de França, comprat per unes quadres bastant importants a Mallorca, venia per ser un crac i va passar mig any o quasi 8 mesos de que va arribar, i el cavall pues, rendia a 3 segons menys de velocitat que el que feia a França normalment, i el cavall no menjava i problemes, i això de que una de les vegades ja havíem pensaven que eren les úlceres, però no acabaven de trobar remei. Una de les vegades, parlant amb el que eres propietari d'allà de França, va dir, no, canvieu-li una alimentació que li dava a ell. El veterinari d'aquí es va posar en contacte amb ells i varen seguir un tractament també en gastrogard, no pareix que se diu, que és un
protector. Para
un protector. I el cavall va passar a ser, durant tot un hivern, el millor cavall de Mallorca, fent unes velocitats espectaculars i guanyant carreres com no es havia vist. I la gent pensava, com pot ser aquest canvi? I tot eren molèsties d'unes úlceres. Vull dir, imagina't en quin punt pot arribar a ser...
Pot arribar a influir, no?
Influir en un cavall de competició.
Muy importante también los antiinflamatorios.
Que solen produir-les.
Producen también úlceras y las agravan. Entonces el tema es, tienes un caballo que está tumbado, que está molesto, tiene un cólico leve, cólicos recurrentes son lo que suelen dar las úlceras, pero le pongo 5 de finadina y mejora. Pues entonces el propietario se acostumbra a hacer esto, vale, 5 de finadina y mejora. Al final lo que estás haciendo es agravar la úlcera. es contraproducente. El tratamiento que él puede estar eligiendo para ayudarle, para que coma esa noche o para que se encuentre mejor, al final está agravando la úlcera.
Davant d'una qüestió d'aquestes, el que sempre hi ha que evitar, en tot cas, m'imagino, és fer conjuntures personals, no? Vull dir que si persisteix una qüestió com aquesta, el millor és anar a un professional, no? Sempre, immediatament, no?
Sí, perquè és que se puede agravar.
Claro.
Parece una cosa simple, però
no
puede ser.
És això, no? Però és una qüestió que en un principi no pareix de difícil solució si es agafa temps i amb unes condicions òptimes, però que si es deixa agravar, probablement aquest cavall haurà d'abandonar sa activitat esportiva.
Sobretot el dolor de cabeza que li dan els propietaris. De que no funcionen. Què passa? Que este cavall no funciona,
sí,
que no funciona,
no
què passa?
No el veus en cap lesió, no té cap problema. L'únic símptoma que tu veus és que normalment, després d'un esforç, sempre solen deixar un poquet de menjar. Sí que els veus, són cavalls que sempre se'ls veuen nerviosos quan els estàs enganxant per córrer, que ja senten els altoveus, això...
La consistència de les heces d'estos cavalls canvia molt en el hipòdromo.
Sí, aquí està. Vull dir,
en quan... mi casa és tot perfecte.
Lo sabe, no?
Sí, no, inclús les buines, el que diu ella, les buines del cavall són fortes, són boniques, diguem, com toquen, no, i tal, i en el moment que viatgen i els dus a hipòdromo o senten els altoveus, de repent és com a diarrea, com a una, com per dir-ho clar, d'això és de vaca, vull dir, fa una pastarada, xup, i normalment sol ser això, solen ser perquè els nervis ja hi arriben, l'estómac ja no funciona com toca i el cavall comença a fer de cos malament. Vull dir, són símptomes molt clars de que solen tenir aquest problema.
Que ràpidament, quan es veu una situació com aquesta, hi ha que recorrer al veterinari en seguida.
A més que són... la manera de curar-ho o d'evitar-ho són coses molt senzilles, vull dir, una alimentació com toca i l'altra, doncs, amb protectors gàstrics que es que siguin un poquet cars, però són, és una cosa que tu li dones en su menjar, que no és res, que es val la pena arreglar-ho. I llavors el cavall ho agraeix molt, perquè en es menjar bé guanya quilos, té més força, té més bon color, té més alegria, i et dona molt més bons resultats a l'hora de córrer. Cosa que...
Xico, un Stradivarius no ulceres no, de moment?
No, no, va tenir una lesió ara fa poc d'una flebitis o una inflamació, una retenció...
La cel·lulitis.
Flebitis, no?
Cel·lulitis.
Cel·lulitis, a una cama... I ha estat de baixa un mes i mig.
Unes vacaciones.
Va tenir unes vacances. D'un dia passa l'altre, vull dir que són coses... Però almenys el de Stradivarius es veia.
Es notava.
Clar,
es notava.
El que deia en Toni, no, moltes vegades, hi ha propietat que si compren un gran cavall, i com pot ser una Divaldo, jo en conec algun altre per aquí, i li fan 1000 proves i el cavall no té res. Però surt de hipòdromo, fa 1000 metres i s'atura, no? I clar, el que deia en Gemma, si no hi ha un endoscopi de 3 metres o aquí no tenim un endoscopi per mirar-li millor els pulmons o per mirar-li separat o respiratori, no? Pues clar, és allò que no saps a què té, no? És que quan un bebè plora, fa 3 hores que plora i dius, i què deu tenir, no? Pues això és el mateix una mica, no?
Al final et crees solcer a tu.
Sí,
aquesta situació.
S'abuela amb mal de cap sense febre.
Molt bé. Molt bé, Gemma, comentàvem sí. Alguna més del tema, de les úlceres? Que consti que en Toni...
Ben ajudante,
Sí, sempre.
Està puesto.
Però me refereix que en Toni havia plantejat un altre tema.
Sí,
per
bueno, ara mirarem si la setmana que ve o d'aquí 15 dies a lo millor ho fem. Per més que res per les imatges i això, però el farem més endavant.
Molt bé.
Però hem de pensar que estàvem en aquell moment.
Estàvem a l'època, no? Sí. Tu parlaves de l'època, no?
Jo ara mateix estic d'en un eco cada dia.
De reproducció, que no l'havia dit.
Sí. Jo ara mateix estic d'en un eco cada dia. Vull dir que sí, que estàvem en el moment que estàvem en plena apogeu.
Estan haciendo los potrillos.
Sí, estan allí buscant.
Això també.
Que no és fàcil.
Sí, ja estan haciendo.
Molt bé. En Gemma, que avui ens ha parlat de síndrome d'úlceres gàstriques, i que ha resultat, com sempre, molt interessant. Diumenge tenim carrera.
Diumenge
tant,
tenim carreres.
Tenim quantes? Un munt?
Tenim cinc carreretes.
Cinc, i Déu-n'hi-do, amb molts de cavalls o no?
Bueno, estan bé. Hem de pensar que tenim un especial per dames i aprenents mesclades. Esperem la setmana que ve tenir un dels convidats que siguen els guanyadors d'aquesta carrera, si pot ser.
Tenim Stradivarius, vaig a la segona carrera.
Stradivarius a la segona carrera, sí. Mira, la primera carrera és un especial...
Ho digueu perquè avui és el protagonista.
El protagonista avui és l'amo. El cavall encara no, avui és l'amo.
Bueno, però l'amo sense Stradivarius no seria ningú.
Quanta raó tens?
Molt bé, vinga, anem.
Mira, la primera carrera és número 2 per en Vic Star, conduït per en Guillermo Cardona. És número 2, en Blues Boy, conduït per en Alex Sala. És número 3, Vir i R, conduït per en José Luis Torres, que torna de França. Bé, torna, no ha tornat, ja és per aquí. Número 4, en Void Perfect, conduït per en Juan Carlos Ferrer. I és número 5, Bon Tier CB, conduït per en Vicente Marí. En aquesta carrera darem de favorit en Vir i R, que la setmana passada, va, fa 15 dies quan va debutar, va guanyar amb autoritat, fent molt bona via, i a més en José Luis té ganes de demanar, que per França no l'han deixat, i segur que vendrà amb inspiració i farà bona carrereta. De segon hi posarem un Boy Perfect, que la darrera carrera que va fer el varen distanciar, però és un cavall que sempre és i que per jo és un dels que destaca d'aquest grup. I de tercer jo estic entre en Vic Star i en Bon Tier CB. En Vic Star és un cavall que sí que es va bé, fa via, però ha tingut dos distanciats. No ha pogut acabar en cap moment la carrera així com tocava. Uh-huh. Posarem en Vic Star, que crec que hi serà. La segona carrera, aquí reapareix un ego que fa molt de temps que no corria i que sí que es dedica en el seu temps i ha estat un molt bon ego, que és en Triumph Ferroixer, su número 1, conduït per en Joan Costa, surt tota sola a 2.100 metres i a partir d'aquí, a 2.150 metres, surt de número 2 en Vina Ravena BS, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Això és un ego de Mallorca que s'ha desplaçat ara aquests dies aquí per Eivissa. Número 3, Nover de Ship, conduït per en Toni Marí. Número 4, en Orfeo del Sol, conduït per en César Marcos. Número 5, en To The Limit, conduït per en Jordi Ginard. Número 6, en Un Sol CR, conduït per en Joan Planells. I número 7, en Stradivarius MR, conduït per en Carlos Riera. En aquesta carrera jo he d'apostar, com sempre dèiem, els cavalls que venen de fora, que venen de Palma, sempre pareix que venen amb un puntet de preparació més que els d'Eivissa. Navina Ravena jo crec que és un ego que en aquest grup eixirà, que els hi pot de garra, i crec que la posem de favorita. Llavors aquí hem de destacar dos cavalls, que un és en To The Limit, que últimament està en pletòric de forma, està molt bé, i l'altre en Un Sol CR, els posem de segon i tercer. No ens hem d'oblidar mai doncs, de no haver de xip o en Stradivarius, que també hi poden ser-hi, però primer, segon i tercer, Vina Ravena, To The Limit i Un Sol CR. A la tercera carrera, en su número 1, en Estel Dauba, conduït per en Felipe Fernández. En su número 2, en Manchego, conduït per en Fernando Fernández. En su número 3, en Eric Duchenó, conduït per en Dani Guasc. En su número 4, en Olde Torrella, conduït per en Vicente Pàmies. En su número 5, en Líder de l'Adil, conduït per en Vicente Escandell. En su número 6, en Kelmont de Letán, conduït per en Víctor Iñigues. I en su número 7, en Láser Caf, conduït per en Germán Valera. En aquesta carrera posarem de favoritos, fa 15 dies va guanyar fàcil, en Kelmont de Letany, conduït per en Víctor Iñigues. Crec que serà un cavall que guanyarà aquesta carrera sense molt de problemes. De segon, la setmana passada va fer primer en Eric Deixonó la seva carrera, aquesta setmana corre una carrera un poquet més complicada per ell, però el posarem de segon. I de tercer, jo em va agradar molt el remat que va fer de les 500 metres la setmana passada en Estel Dauba. És un cavall que sí, aquesta setmana s'ha sortit d'estar amb ells, que no perdi metres, segur que és tercer, segona, i serà si remata igual com aquesta setmana. La quarta carrera és una carrera també handicap. En su número 1, Gabriel ZS, conduït per en César Marcos. En su número 2, Ultra Play, conduït per en Vicente Escandell. En su número 3, Negligente Igual, conduït per Antoni Prats. En su número 4, en Minerva Gas, conduït per en Vicente Bufí. En su número 5, en Quick Williams, conduït per Antoni Marí. Tots aquests a 2.100 metres. A 2.125 surt Nalo Caquín, conduït per en Joan Cívico. I a 2.150, en su número 7, surt Nodin Black GS, conduït per en Sergio Urbay. Número 8, Nemeriem, conduït per Naitor Cívico. I número 9, un Internet B, conduït per Antoni Escandell. Aquí és una carrera un poquet complicadeta perquè es donen metres, però sí que per jo en Quick Williams, si surt bé, la setmana passada també els va guanyar bastant fàcil i crec que és el favorito. No ens hem d'oblidar mai d'anar a Minerva Gas, que és un ego que sortint cap i corda com sortirà, quasi segur que hi serà, i la posarem de segon. I llavors de tercer, jo per jo està en su peloton de 50 metres. Internet B últimament està demostrant que està agafant molt bona forma, o no d'en Black GS, que també està demostrant que està en molt bona forma, per tercer o quart segur que seran ells aquí. No ens podem oblidar de les dos egos italianes, Nalo Caquín i Nemeriem, però Nemeriem últimament està un poquet més baixa de forma. Jo posaria de primer en Quick Williams, de segon en Minerva Gas i de tercer en Internet B. La carrera de premi dames i aprenents. Aquesta carrera sí que és un poquet complicada, perquè molts dels aprenents manen el seu cavall habitual, però n'hi ha d'altres que no, per exemple, com Naitor Cívico, que manen Velocípedo, o com en Carlos Riera, que és el seu manador d'en Stradivarius, que manen Tristan de Cebres, o en Alice Fulon, que mana en Valian, un Volcán d'Ongari per en Adrián Escandell. En su número 1, Velocípede del Sol, conduït per Naitor Cívico, su número 2, Tai VX, conduït per Antoni Prats, su número 3, Naxtor HP, conduït per Néctor Planells, en su número 4, Nufi Dream, conduït per Ana Maria Bufí, en su 5, Tristan de Sebres, conduït per en Carlos Riera, en su 6, Nebusqueta, conduït per José Luis Torres, en su 7, en Volcán d'Ongari, conduït per Adrián Escandell, i en su 8, Valiant d'un Soa, conduït per Nalice Fulon. Aquesta carrera quasi, quasi és per no dir pronòstics, perquè és,
dos
és complicat.
Dos dames.
Allà, de dos dames. Sí, dos dames en aquesta carrera.
Poques.
Sí, bueno, hi ha més dames que manen, però justament on han trobat cavall d'aquesta categoria no han pogut córrer o qualsevol cosa. En aquesta carrera, per jo és primer, està entre Nufi Dream i Naxtor HP. Nufi Dream, perquè cada vegada que el manen a Maria Bufí, no sé com ho fa, però cada vegada que el manen a Maria Bufí guanya. En canvi, llavors el manen a son pare i no, però quan el manen a Maria guanya. I Naxtor HP, que està en bona forma i que d'un parell de carreres sempre fent primers o segons o tercers. Posarem de primer o segon Naxtor i Nufi Dream, i llavors per tercer, aquí ja està un poquet més buscat, però una busqueta per segon o tercer amb en José Luis Torres, que és un ego que també és forta i que si no vota hi serà. I per quart, aquí en Tristan de Sebres, Volcán d'Ongari, també hi serà. No ens podem oblidar mai tampoc d'en Velocípede del Sol, que és un cavall que és molt fort de carrera, que si Naitor...
Els dius quasi tots, eh?
Sí, aquí, és així, aquí
no falles, eh?
En aquesta carrera, la veritat és que és molt difícil, més difícil del que ningú es creu aquí. Si posessin el quinteto en aquesta carrera i només hi ha 8 cavalls, seria difícil d'endur-se'n, perquè n'hi ha un parell que...
Però, Toni, acertes alguna vegada o no?
Alguna. Llavors, sí, llavors, Mirka, alguna.
L'han de seguir, sí. Alguna vegada han d'apostar.
Si no faig primer, faig segon, però... No, però bueno, això dels pronòstics també és una cosa que...
Bueno, com van les apostes italianes?
Però està molt, de moment està molt aturat. Jo no sé en cap remor.
Si en Joan Cívico ve dimecres que ve, m'ho expliqui, està passant aquí.
Jo per si podrem ara aquests dies...
Està molt oblidat aquest tema.
He estat cada dia per allí i en cap moment se sent res d'ells.
No teniu informació, Gemma, Xico, no teniu informació?
No,
res.
Jo crec que el tema de les apostes italianes és un tema interessant. Sempre que vingui algú a voler invertir en això, està bé.
Sí.
Però jo ho veig lluny. Penso que amb això els mallorquins sempre mos volen anar davant. Si fos un tema que fos tan fàcil o tan immediat, crec que no el tindríem nosaltres. Vull dir, tinc aquesta desconfiança, no? Mallorca fa molts anys
no sé,
que intent...
No sé per què desconfies de Mallorca.
Com diria aquell grup mítico Cifar de Son muchos años de estar juntos, saps? Entonces, no sé si... A Mallorca fa molts anys que es parla de les apostes internes, via internet... de PMUs, Lototrot, Promotrot, i el tema del joc a Balears no acaba d'aixecar bales, i crec que això dels italians és una més d'aquestes bales que s'han d'aixecar, i costa molt, o sigui...
Bueno, pareixia que el que dificultava una mica l'acord era les demandes, no? I les condicions que es posaven davant de l'acord que es plantejava, però no sé si aquestes demandes no han estat acceptades al final per l'associació, o en qualsevol cas la contraoferta que li va fer l'associació, que hi havia una, no ha estat acceptada pels italians.
Sí que en tot cas, no sé al final com deu estar, però sí que en tot cas cada setmana veiem el programa que tenim de carreres, i sí que és molt difícil arribar al nivell que exigien els italians.
Bueno, demanava per almenys 10 cavalls.
5 carreres de 9 cavalls.
9.
5 carreres de 9 cavalls. I estan bé, que és... A veure, si hi hagués un augment econòmic important, jo crec que sí que hi serien els cavalls, perquè hi ha molts d'entrenadors de Mallorca que estarien disposats, ara sobretot ara que acaben les PMUs allà, d'enviar alguna sèrie dels seus cavalls cap aquí a córrer, si hagués una dotació econòmica que es valgués la pena. Però si només hi ha 200 euros més o 300 euros...
Per què ha canviat? Perquè ara estan parlant d'aquestes apostes, quan pot guanyar un que guanyi una carrera amb una aposta d'ara? No?
D'ara es pot dir que molt poc, perquè es pot dir que no
jugues un euro i te'n toca
10 euros o 2 euros o 3 euros.
Jugues un euro guanyador i te'n toca un euro 20.
I per què fa un parell d'anys hi havia aquestes bosses tan importants que a vegades
perquè
quedaven?
Perquè es motivava molt el joc. Hi havia un fondo garantitzat cada setmana, que era de 600 euros,
sí.
O de 500, si no vaig equivocat.
Però hi ha alguna bossa que recordi d'alguns milers d'euros, no?
Havia arribat a acumular en el quinteto 20 i pico mil euros.
24.
I això per què no passa ara?
Home, no, primer perquè no hi ha quinteto. Segona, perquè la plantilla és molt més curta.
Però és molt més curta que fa 6 anys o 10 anys.
Sí, molt més curta. Molt més abans curta. Hi havia, jo me'n recordo l'any 2008, quan va començar a córrer en Stradivarius, que em vaig enganxar una mica més, hi havia 6 o 7 carreres de 10, 12, 14 cavalls.
I Esquinteto solia ser de 14.
I Esquinteto era molt difícil de treure, i me'n recordo que hi va arribar 20 i pico mil euros. Me'n recordo un Quinteto que varen venir jugadors de Mallorca, de Son Pardo, a jugar perquè hi havia un pot molt important, 20 i pico mil euros.
No, sí, és que ja m'assonava alguna cosa així de veure-ho.
Ara, clar, ara el joc intern, el que és el joc intern, està enfonsat. Sí. Dins Hipòdromo, a Mallorca també, eh? A Mallorca hi ha dies que juguen 1.000 i pocs euros dins Hipòdromo o Son Pardo.
Sí, més ara en canvi, els PMUs,
en canvi, en sus portals d'internet, de les PMUs que diu en Toni, es juguen autèntiques fortunes. 3 milions d'euros en una jornada.
En una jornada.
Molts d'ells des de Balears. Sí, sí. Des de Balears, des del mateix Hipòdromo, en tablets, amb una tablet, des del mateix Hipòdromo, la gent té comptes obertes a portals de l'estranger.
Se m'escapa, ja, tot això se m'escapa.
Bet and win, saps? Ja.
Sí, exacte.
És així mateix.
Molt bé, gràcies, Toni, per haver-nos explicat una mica què mos trobarem diumenge que ve, que serà a les 12.
A les 12, carreres. Sí, a les 11 i mitja, a les 11 s'obertura de l'Hipòdromo, i a partir de les, 12, de les 11 i mitja cavalls de pista, a les 12 la primera carrera, i com sempre, bar obert per tothom.
Barra lliure no,
Bar obert. Barra lliure no. Entrada gratis, això sí.
Entrada lliure.
I...
Molt bé, fem una aturada per publicitat, que si no, no entra, perquè ens posem a parlar i anem aquí ens aturi. Fem aquesta aturada per publicitat i tornem.
Chico i Cati, CB, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB, distribución de piensos.
Molt bé, hem parlat una mica de qüestions polèmiques amb en Xico Ribas avui i en Stradivarius i tot el que ha envoltat aquella famosa sanció de fa ja alguns mesos. Veurem a veure com acaba tot això. Espero que bé i espero que hi hagi un aprovament i que en qualsevol cas puguem resoldre les qüestions a bé, i a bones, que seria
el
millor.
És important sempre.
Gemma, en 15 dies nos vemos, ¿no? Porque ahora es así, ¿eh? Esto se para semana sí, semana no. I Toni, parlant de resultats, la setmana que ve.
Mirarem de tenir convidats nous.
Jo no sé si avui en Xico Ribas haurà creat alguna úlcera o no.
No, crec que alguna úlcera no
haurà d'arribar, però... no?
Però
no,
sí que...
no hi ha motius.
Tampoc per crear úlceres, no.
Jo crec que no.
El que sí que hi haurà, potser, algú que s'haurà dat per oblidit, però, bueno, la setmana que ve...
No, però l'oportunitat...
Xico Ribas sol anar de cara.
Molt bé. El slogan d'en Xico Ribas. Xico Ribas dona sa cara.
Sempre.
Molt bé, gràcies als nostres convidats, Gemma. Gràcies. Tornem a veure'ns dins 15 dies, Toni. Setmana que ve aquí, com un clau.
Com toca.
Tornem la setmana que ve en aquest trot d'èxit aquí a Ràdio Èxit, com sempre, en directe amb tots vostès, per parlar d'això, de cavalls, entre altres coses, perquè avui hem parlat d'altres coses també, per de cavalls. Gràcies i molt bones tardes.
Gràcies.